Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8, molt bon dia Catalunya, molt bon dia també Andorra d'aquest divendres 18 de juny del 2021. Avui és Santa Marina i el pensament del dia ens el porta Núria Benedito, doctora en psicologia.
Un grup de granotes viatjava pel bosc i de sobte dues d'elles van caure en un forat profund. I totes les altres granotes es van reunir al voltant del forat. I quan van veure que el forat era tan fondo, les granotes de dalt van dir-li que s'havien de donar per mortes. Les dues granotes no feien cas i van continuar intentant sortir. Però les altres granotes, que els seus esforços eren totalment inútils, que era molt fondo. Finalment, una de les granotes es va quedar quieta, es va rendir i va morir. L'altra granota va continuar saltant, tant com podia, i finalment va sortir del forat. I quan ja era fora, les seves companyes li van dir: ens quedem sorpreses de la teva perseverança i de la teva valentia, perquè nosaltres des d'aquí fora ho veiem molt negre, ho veiem molt difícil. Llavors la granota els va fer unes senyals dient que no havia sentit res del que li havien dit, ja que era lleugerament sorda i que no sentia el que li deien, però en canvi amb els gestos que feien des de dalt tenia la sensació l'estaven animant a sortir. Aquest és el meu pensament, de centrar-nos en allò que podem aconseguir i no escoltar el que ens diuen que no podem o que no ens en sortirem, que tots units podem avançar.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
2 minuts que passen de les 8 del matí, això és a primera hora, programa 634. Mirin, des de fa 25 anys, cada final de curs a l'escola Petit Plançó d'Olot fan la mateixa activitat amb els alumnes que deixen l'escola, els de quart d'ESO. Escriuen una carta al seu jo del futur. Els seus somnis, les seves pors, les seves expectatives, doncs, hivernen a la missiva durant 8 anys, quan la mateixa escola els hi torna a entregar. No deixa de ser una iniciativa curiosa per tal d'agafar una certa perspectiva pel que fa a les nostres vides. Potser aquell problema tan enorme ara ens sembli una bajanada, o potser aquella por que no ens deixava avançar ara ens fa riure de tot plegat. Sí, com sigui, jo sóc dels que crec que podríem fer tots una carta al nostre jo del futur. Jo no ho sé si d'aquí 8 anys, però sí al nostre jo postpandèmic. Estaria bé, de fet, que tota la societat agaféssim aquest paper reflexiu i ens interpel·lés amb les nostres pors, els nostres anhels, els nostres somnis de futur. Una societat que ara ja, des d'aquest mateix moment, es repensi a ella mateixa i n'extregui tot allò que pugui, tota aquella solidaritat, tota aquella empatia que ens ha ensenyat aquesta malaurada pandèmia i que sembla que ja estem oblidant a passos tan agegantats com el procés de vacunació. Així que, per què no? Repensem-ho i repensem-nos.
A primera hora, amb Joan Trias.
Doncs vinga, 4 minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible un programa com aquest. David García i Ferran Capdevila a la producció, Berta Sacanella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Àngel Ribé, la veu que us dirà bon dia si truqueu al 93 409 2770 o ens veniu a veure els estudis de Ràdio Estel al carrer Comtes de Valllloc, número 67. El control tècnic, ell, Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots i a totes. Què tal? Com esteu?
Bé, home, seguim fent programa des de casa.
Queden 3 setmanes. Que bé.
Ai, sí. Ai, sí.
Bona notícia. El 28, segona dosis. Això funciona.
Sí, sí, els ritmes de vacunació estan anant, de veritat, excel·lentment. Excel·lentment, sí.
Avui divendres, ha sortit el sol, tirem endavant.
Va, tirem endavant sense més dilació, que diu aquell, a la codirecció d'aquest programa, com sempre, Mercè Raga, i els estudis. Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Bon dia. Jo, si Toni diu ja el tirem endavant, ja per mi ja podem començar.
Ja
està. És el tret de sortida. És el tret de sortida de cada matí. El tirem endavant.
Escolta, tanta calor com ahir o no? Com ho veus, això?
No, avui la cosa jo crec que està és més llevadera, no? Com es diu. Jo estic millor, avui estic millor. Normalment vaig a fer una sopa, això la gent no cal que ho sàpiga, de la redacció.
Però ara ja ho sap.
Ara ja ho sap i pot fer-se una imatge mental. Però avui no, avui he baixat fresc, com una... He baixat prou bé, prou bé.
Que sí, bé. Sí. Escolta, ens comencem a fer preguntes?
Ens comencem a fer preguntes, Joan.
Va, com per exemple, qui és el protagonista d'un dia com avui?
Doncs mira, Marcel Vivet, l'activista independentista acusat de pegar amb un pal de bandera un agent dels Mossos d'Esquadra durant una manifestació contra el sindicat de la Policia Nacional, Josep Pol, ha estat condemnat a 5 anys de presó. Ahir, diverses manifestacions arreu del país es van convocar i es van dur a terme en contra d'aquesta sentència.
Si treus el cap per la finestra a aquesta hora...
Doncs mira, ara veuràs el que dèiem, com es nota a les temperatures, perquè a Barcelona tenim 21 graus, Lleida 15 graus, Lleida està en temperatures d'Andorra, eh? Girona 18 graus, Tarragona 19 graus, Andorra, evidentment, una mica més baix, 11 graus, i avui, homenatge a la meva ciutat, a Castelló de la Plana, tenen 20 graus.
Home, no està malament. Sí que han baixat, eh? Barcelona, recordo ahir que a aquesta hora més o menys rossàvem els 25 graus.
Sí,
que Déu-n'hi-do.
Hem tingut dies de 26 i 27 a aquestes hores, o sigui que ho hem notat. A veure si dura una mica.
Va, de què parlarem avui en aquest programa?
Doncs mira, a primera hora del matí parlarem de les noves mesures de relaxament, de deixar enrere l'obligatorietat de la mascareta en els propers dies o setmanes i de la variant Delta, que ja és la més extesa també a Catalunya. Conversarem de tot plegat amb la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de Bellvitge, la doctora Cristina Massuet. A les 9 del matí serem nosaltres, com cada divendres, els opinadors. Tindrem avui aquesta taula d'opinió. Comentarem l'actualitat amb els estudiants de Periodisme i Comunicació, Joana Justícia, Pau Uller i Víctor Naharro. Al consultori legal d'aquest programa parlarem un divendres més amb els advocats de Digestum Legal. Cap a les 10 del matí tindrem sèries i pel·lícules amb Servidora de Vostès, també amb Néstor Companys i Àlex Vintró. I avui descobrirem les propostes de les activitats que podrem gaudir aquest cap de setmana i, a més, en parlarem amb una d'elles, l'espectacle L'Ocell d'Argent, de la companyia Bufanúvols. Tindrem una entrevista per conèixer aquest espectacle i acabarem el programa i setmana amb un nou Freqüència Modulada.
Vinga, recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa i de Ràdio Estel al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Mira, es podrà parlar, jo crec, de les oposicions a la Guàrdia Urbana de Barcelona, Joan, que encara cuegen, perquè no es repetiran els tests tot i haver-se filtrat. Recordem que el consistori conclou que no s'ha trencat la cadena de custòdia de la prova psicotècnica que es va realitzar i que corria per les xarxes socials, tot i que reconeix aquest consistori que algun psicòleg es va saltar les normes fent-la servir per preparar aspirants, una mica incongruent tot plegat. També es parlarà, malauradament, Joan, de successos, perquè un nen de 12 anys va morir ahir ofegat al pantà de la Llosa de Cavall quan era al pantà amb el grup de l'escola per fer una activitat de caiac, i el mateix dia que un bomber també va morir i tres més van quedar ferits en l'incendi d'un taller a Vilanova i la Geltrú. Es parlarà de Sergi Barjoan, el mític lateral del Dream Team, aquella parella que feien los ponis, Sergi Barjoan i Albert Ferrer, el Xapi Ferrer, i Sergi Barjoan, que s'ha convertit ja en nou entrenador del Barça B, substituint García Pimienta a la banqueta del filial blaugrana. Era un secret a veus des de fa dies i aquest dijous s'ha fet oficial. Es parlarà de Carles de Caldes de Montbui, aquest municipi, perquè un dels seus veïns ha guanyat, atenció, el premi més gran que ha repartit mai Loteries de Catalunya. Ha estat l'únic guanyador del sorteig de la 6249 i s'ha endut un pot acumulat de gairebé... Joan, estàs assegut?
Sí, sí, o sigui, sí, que cadira,
doncs
sí.
Doncs ha guanyat 15 milions d'euros aquest usuari. Tu creus que passarà, creus que passarà un bon cap de setmana o patirà?
No, jo crec que es passarà plorant a partir d'ara.
Sí, serà un cap de setmana...
Ha arribat el drama a la seva vida.
Complicat per a ell, serà un fin de setmana complicat. Doncs enhorabona també a aquesta persona guanyadora d'aquest premi. I es parlarà... Et sonen els noms? Si jo et dic Júlia i Marc, a tu què et suggereix, Júlia i Marc?
Doncs mira, Marc, el meu germà gran...
Home, molt bé.
I Júlia, no ho sé.
I Júlia ja no et suggereix res. Doncs són els dos noms que estan imbatibles com a noms més posats als nadons a Catalunya. Home. Emma, Martina, Jan i Nil completen el podi de preferències a Catalunya segons les dades del 2020. Segur que es parla també una mica d'això.
Jan com la porta, eh? Entenc.
Jan, sí, clar, Jan, efectivament, sí, sí, Jan. I Nil a mi em sorprèn una mica, eh? Nil no el tinc jo massa controlat. Martina i Emma em sonen una mica millor. Diu Toni que sí, totalment, que sí. Nil està a l'ordre del dia, que surts al carrer, dius Nil i es giren 40, tios.
Ara... Ja que... No podia ser d'altra manera, com tampoc, per cert, podria ser d'altra manera que un divendres sonés una cançó com aquesta. The Cure, Friday I'm in Love.
Primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs un divendres com aquest, a les portes del cap de setmana, volíem que sonés aquest Friday I'm in Love de The Cure. Ara sí, hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC, Armen Maravall. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora comencem parlant de l'autovia A2. Hi ha un carril tallat per accident a l'altura de Fondarella, al Pla d'Urgell, en sentit Barcelona. Aquesta hora deixa 2,5 km d'aturades. També a l'A2 es fan obres a Lleida i això provoca 3 km de retencions en tots els sentits. I entre Lleida i Tàrrega s'ha activat l'avís per boira densa en tot aquest tram de l'autovia. Pel que fa a la corona de Barcelona, tenim retencions habituals a l'AP7, 3 quilòmetres en sentit sud del Nus del Papiol, també 2 quilòmetres força carregats de Barberà en tots dos sentits. Per entrar a Barcelona per la Pota Sud queden retencions uns 2,5 km a la B23 a Sant Feliu, també uns 3 quilòmetres a Cornellà a l'autovia A2. I pel que fa a les rondes de Barcelona, queden retencions en tots dos sentits, sobretot amb aturades a l'altura del Poble Nou, a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació al transport públic metropolità de Barcelona. Des de Transmet, Marc Roca, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs ara mateix destaquem afectacions que poden superar els 15 minuts a la línia R4 de Rodalies derivats d'una incidència a les instal·lacions de Castellbisbal. Pel que fa a la resta, podem parlar de matí i de divendres tranquil, amb normalitat a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia i bon cap de setmana.
Gràcies, Marc. També bon cap de setmana. 15 minuts, de fet 16, tot just ara que passen de les 8 del matí. Aquesta hora encetem plena informativa amb Rafa Sanahuja, perquè els bisbes catalans, atenció, defensen el diàleg i les mesures de gràcia, Rafa.
Així és, Joan. Els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya es mostren a favor del diàleg i les mesures de gràcia en totes les situacions de conflicte. D'aquesta manera expressen un suport implícit a la concessió dels indults als presos independentistes que compleixen condemna del Tribunal Suprem com a una mesura necessària per aconseguir que es vagin vencent les dificultats i perquè la capacitat de diàleg comenci a aportar possibles solucions. En una reflexió davant la situació política actual que s'ha fet pública després de la reunió que la tarraconense ha tingut aquest dimecres, els prelats diuen que l'assoliment d'un recte ordre social que permeti el desenvolupament harmònic de tota la societat necessita alguna cosa més que l'aplicació de la llei.
De fet, en aquesta línia asseguren que si s'admet que dialogar sempre significa renunciar a les pròpies exigències per trobar-se en el camí, amb les renúncies de l'altre hi haurà avenços.
Defensen igualment una solució satisfactòria que s'allunyi d'actituds inamovibles i que no ajuden a construir harmònicament la societat. Els pastors catalans, a més, afirmen que avançar tenint sentiments de misericòrdia i perdó sincers, tot respectant la justícia, ajudarà que els acords que tots esperem s'assoleixin aviat.
I recordem que aquesta reflexió s'ha fet pública aquest dijous, l'endemà de la reunió de la Tarraconense, celebrada al Seminari Conciliar de Barcelona. Entre els temes tractats també destaca la imminent entrada en vigor, concretament divendres 25, de la llei orgànica que regula l'eutanàsia a Espanya.
Els bisbes afirmen que l'Església Catòlica demana la promoció de les cures pal·liatives i el desplegament efectiu de la llei de dependència, donant realment cobertura a les necessitats dels malalts i les seves famílies. També aclareixen que davant les situacions de patiment i de final de la vida és clau l'atenció integral abordant patiment físic, psicològic, espiritual i social i no perllongant la vida per tots els mitjans possibles. L'Episcopat català, a més, assegura que l'objectiu de l'eutanàsia és acabar amb la vida de la persona de forma directa i intencional, alhora que afegeix que és un do de Déu que cal respectar.
En plana més política, Pablo Casado s'enroca amb els indults i proposa un nou pla per salvar Catalunya.
El Cercle d'Economia ha obert el segon dia de la seva reunió anual amb un pla fort. El cap de l'oposició al Congrés i president del Partit Popular, Pablo Casado, que amb un to amable ha proposat un nou pla de xoc per reduir la paràlisi i l'enfrontament a Catalunya. Però, per contra, ha reiterat la seva negativa a concedir els indults als presos polítics perquè, segons ells, generaran frustració.
Mi pregunta és si no van a generar más frustración en el futuro. Si hay una persona que no los pide, que dice que va a reincidir y que dice que solo es el inicio para reclamar la amnistía y la autodeterminación, esos esfuerzos inútiles, volviendo a Ortega, acaban produciendo melancolía.
També ha demanat treballar en una mateixa direcció per fer prosperar Catalunya i que les empreses que van marxar al 2017, cosa que va promoure el govern de Mariano Rajoy, recordem-ho, tornin, siguin on siguin.
De fet, Pedro Sánchez defensarà l'aposta dels indults en un acte al Liceu aquest proper dilluns.
Així és, Joan, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, defensarà els indults als presos independentistes dilluns vinent en aquest acte al Gran Liceu de, al Gran Teatre del Liceu, davant de 300 representants de la societat civil catalana. El president del govern espanyol pronunciarà la conferència Retrobament, un projecte de futur per a tota Espanya. Sánchez participarà aquest divendres en actes a Foment del Treball al Cercle d'Economia, i la Moncloa ha anunciat per sorpresa que dilluns el president del govern espanyol tornarà a Catalunya, en un moment en què s'assegura que la mesura de gràcia per als nou dirigents independentistes empresonats no trigarà gaire. Fons del govern espanyol qualifiquen de fonamental l'acte del president del govern espanyol al Liceu, sense donar gaires més detalls.
I parlem també del cas de Marcel Vivet. Denuncien que el Mosso va acusar dos manifestants del mateix fet i Interior ho sabia.
El col·lectiu d'advocats Alerta Solidària ha assegurat aquest dijous que la condemna a 5 anys de presó a Marcel Vivet per haver pegat a un Mosso amb un pal de bandera en una manifestació es basa en una acusació falsa. Segons han dit, el Mosso va fer una acusació idèntica pel mateix fet contra l'Adrià, un altre participant en la manifestació del setembre del 2018 en resposta a una altra manifestació del sindical policial Jusapol. Alerta Solidària també assegura que aquesta duplicació d'acusacions era coneguda pel responsable de la Conselleria d'Interior, entre els quals està el gabinet jurídic. Ho han explicat en una roda de premsa feta aquest dijous al migdia al carrer davant la seu de la Conselleria d'Interior i en la qual han dit que els Mossos van tramitar les dues denúncies per separat. A més, l'advocat Xavier Monge ha acusat els Mossos de pràctiques mafioses.
Hi ha agents del cos de Mossos d'Esquadra i probablement els càrrecs de la Generalitat que han falsejat documentació, falsejat versions i ocultat informació en com a mínim dos procediments judicials. I, per tant, entenem que això pot ser constitutiu de diversos delictes.
Monge ha afegit que l'acusació de la Generalitat contra l'Adrià es va retirar al març, un any i mig després de tancada la instrucció i després d'haver-se celebrat el judici contra el Marcel.
I atenció també a aquesta notícia. Si tens entre 35 i 39 anys, ja pots demanar cita per vacunar-te.
Salut obre la vacunació a les persones que es troben en la franja d'edat entre els 35 i els 39 anys, és a dir, els nascuts entre els anys 1982 i 1986. Per vacunar-se cal demanar cita prèvia a la pàgina del Departament de Salut. Aquest col·lectiu rebrà les vacunes de Pfizer, Janssen o Moderna. De fet, des d'aquesta mateixa setmana, el sistema ja informa l'usuari en el mateix moment de demanar cita sobre quin fàrmac se li administrarà. Recordem que la Comissió de Salut Pública, on hi ha representants el govern espanyol i les comunitats autònomes, va aprovar aquest dimarts els pròxims grups de vacunació que van dels 12 als 39 anys i que ha dividit en tres franges, de 30 a 39 anys, de 20 a 29 i de 12 a 19. La vacunació d'aquests grups, però, es pot anar solapant mantenint l'ordre d'edat descendent. A Catalunya, el 45% de la població ja ha rebut almenys una dosi de la vacuna i el 27,6% té la pauta completa.
I avancen a la setmana 10 la segona dosi d'AstraZeneca per la variant Delta.
Una altra novetat anunciada per Salut és l'avançament una setmana més de la segona dosi d'AstraZeneca per a les persones de més de 60 anys. Així, ara s'administrarà 10 setmanes després de la primera punxada per avançar la immunització arran de l'arribada de la variant Delta, coneguda inicialment com a variant Índia més contagiosa. Respecte a la variant Delta, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha admès que la variant Delta és el punt de preocupació de salut en un context de millora de les dades epidemiològiques i de disminució de la incidència de la pandèmia. Ha explicat Argimon que el conjunt de Catalunya ja representa al voltant del 20% dels casos i ha avançat que d'aquí entre dues o quatre setmanes serà la variant predominant. El conseller, d'altra banda, ha donat per fet que ara tenim la variant Delta i després n'apareixerà una altra i ha afegit que això és indicatiu que la pandèmia no ha acabat.
En plana cultural, el Museu del Disseny exhibeix 87 barrels de Cristóbal Valenciaga.
Aquesta mostra, oberta fins al 3 d'octubre i comissariada per Sílvia Ventosa, conservadora de teixits i indumentària del Museu del Disseny, i Igor Uria, conservador del Museu de Getària, és la primera exposició internacional centrada en els barrets i tocats de Cristóbal Valenciaga, creats entre els anys 30 i 1968, que va tancar el negoci.
I en plana esportiva, Sergio Ramos diu que havia acceptat l'oferta del Madrid, però que li van dir que havia caducat.
Així és, el central andalús ha explicat en una roda de premsa que ell volia quedar-se al Madrid, però que després de mesos de negociacions, les dues parts no s'han posat d'acord, tot i que el jugador havia acceptat finalment l'oferta de l'entitat per continuar. Tot i la decepció per no poder seguir al Real Madrid, Ramos no ha volgut criticar obertament la posició del president del club, Florentino Pérez. Ha dit que no és una persona que es deixa portar per la rancúnia i prefereix quedar-se amb els moments feliços en aquesta etapa. Malgrat que són en equips d'Anglaterra o de la Lliga Francesa, com el Paris Saint-Germain, Ramos ha comentat que encara no sap a quin club anirà a jugar la temporada vinent.
I la selecció s'enfronta demà a Polònia encara sense Busquets.
Serà en el partit de la segona jornada de l'Eurocopa. El partit es disputarà de nou a l'estadi de la Cartuja, de Sevilla, i encara sense el jugador blaugrana Sergio Busquets, que no té proves concloents i, per tant, no pot reincorporar-se amb la resta del grup.
8 i pràcticament 25 minuts, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan. La situació meteorològica d'avui ens porta a tenir ja un temps molt més tranquil que no pas el que vàrem tenir ahir, amb temperatures més fredes. Ara, primeres hores del matí, ha refrescat, cal la roba d'abric a molts punts de l'interior, alguns del prelitoral, però cap a migdia les temperatures diurnes pujaran respecte a les d'ahir. En general, valors avui entre els 27 i els 32 graus, les més altes cap al Pla de Lleida, unes temperatures ben normals per tractar-se d'aquests últims dies de la primavera. Aquesta tarda creixeran núvols cap a les comarques del Pirineu, com a molt poden donar algun ruixat, però res a veure amb les fortes tempestes que varen tenir ja a la tarda. Cap de setmana relativament tranquil, però compte que dissabte a la tarda passa un front de núvols que donaria ruixats cap a les comarques del Pirineu, Prepirineu, arribarien també a punts de les comarques de l'interior, i a la resta no descartem algun ruixat ja la nit de dissabte a diumenge, més probables com més cap al nord. Dissabte pugen les temperatures i diumenge a poc el cel s'anirà enclarint, al matí encara amb alguns núvols, a la tarda més núvols cap a l'àrea del Pirineu amb algun ruixat dispers i temperatures diumenge una mica més baixes.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui l'aigua musical ens porta cap a Itàlia, concretament a la regió de Piemont, d'on és originari el nostre protagonista d'avui.
L'aigua musical.
Estem escoltant Giorgio Poi, un dels nous valors de la música italiana, el qual, tot escoltant-lo, segur que descobrim alguna cosa de Lucio Dalla, una miqueta de Paolo Conte i potser fins i tot de Franco Battiato. El tema relacionat de ple amb el nostre espai, Acqua Minerale. L'aigua musical ens ha portat Acqua Minerale, de la veu de Giorgio Poi, un cantautor italià de les últimes fornades, amb un tema d'aigua com a gran protagonista.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Sí. Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, la violència vicària i la protecció dels infants. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya. Cada diumenge de 9 a 2:15 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Un minut que passa de 8:45 del matí. Mireu, a primera hora d'aquest matí volíem parlar de les noves mesures de relaxament, de deixar enrere l'obligatorietat de la mascareta en els propers dies o setmanes i de la variant Delta, que ja és la més extensa també a casa nostra, també a Catalunya. Volem conversar de tot plegat amb la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Bellvitge, la doctora Cristina Massuet. Què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, tot un plaer.
Doctora Massuet, epidemiològicament parlant, en quin moment som d'aquesta pandèmia ara mateix?
Bueno, estem en una fase de lo que diem mitigació, és a dir, que el nombre de casos que diagnostiquem va reduint-se, que el nombre de malalts que ingressem als hospitals i les unitats de semicrítics o crítics està en vies de reducció i, per tant, encara no estem en una fase de control, però sí que sembla tot apuntar que en les properes setmanes podríem entrar en aquesta fase. Per tant, estem això en una fase que diríem de mitigació, en la qual estem controlant el nombre de casos i la seva gravetat.
A partir del proper dilluns, ara ho dèiem, està previst un nou paquet de mesures de cert relaxament, des de reunions a persones sense cap mena de límit, a l'obertura de l'oci nocturn. És massa aviat per tot plegat, doctora?
No és massa aviat, però sí que és important tenir en compte que, malgrat que s'estiguin relaxant les mesures, el nombre de casos encara segueix sent present i que, per tant, la vacunació continua sent el nostre cavall de batalla, que hem d'intentar que la majoria de població ens anem vacunant per poder reduir d'aquesta manera la transmissió i la gravetat de la mateixa malaltia.
També s'està estudiant l'obligatorietat de l'ús de la mascareta a l'exterior. No sé què li sembla aquesta mesura.
Clar, a l'exterior és complicat establir que la mascareta sigui o no obligatòria, sobretot perquè al ser un espai airejat el risc de transmissió es redueix de manera significativa. El que passa és que en previsió de que hi poguessin haver grans aglomeracions a l'estiu sí que seria important intentar mantenir el sentit comú d'intentar reduir el nombre de contactes amb persones no convivents sense mascareta i en espais, diríem, que poguéssim estar relativament durant una estona llarga o perllongada i que no fos massa airejat.
Doncs parlem també de la mascareta, però als interiors. Aquesta mascareta, de la que ja ens hem acostumat al darrer any, tardarà en marxar o quedarà la mascareta durant èpoques com durant l'època de la grip, per exemple?
S'ha demostrat que la mascareta redueix de manera significativa la transmissió de tot el que són malalties respiratòries i hem vist, per tant, no només que era una mesura efectiva per controlar la transmissió del coronavirus, sinó també per reduir-se infeccions com serien la bronquiolitis per virus respiratori sincitial o fins i tot en el cas del virus de la grip. Per tant, pot ser que es quedi durant un temps, sobretot en èpoques hivernals, en el qual el risc de transmissió d'aquestes malalties respiratòries vagi en augment.
Ens parlava la doctora Massuet sobretot de la importància que segueix tenint aquest procés de vacunació, de la importància de les vacunes. De fet, ahir al migdia s'anunciava l'obertura de la vacuna als joves d'entre 35 a 39 anys i estem anant a ritmes espectaculars, oi, doctora?
Sí, la idea és realment és que la cobertura vacunal en la població sigui el més elevat possible en els diferents estats d'edat. Perquè el que ens passa és que en els nuclis de convivència o familiars propers ens trobem amb estructures d'edat molt diferents, en el qual podem tenir els avis entre 60 i 70 anys, els pares que siguin al voltant entre 30 i 45, i llavors els fills que tenim per sota ja de 18-19 anys. Per tant, el que hem d'intentar entre tots és d'anar incrementant la cobertura. Primer vam començar pels més vulnerables, que era la gent de les residències i la gent amb malalties greus, amb els sanitaris, i després ja hem d'arribar a una vacunació sistemàtica universal de tota la població. Serà l'única manera d'aconseguir una immunitat de grup real, no per grups
professionals,
sinó realment poblacional.
Ens deia també, i ho trobo importantíssim, que en els propers dies, en les properes setmanes, podríem arribar a aquesta fase de control de la pandèmia, tot plegat. Ens deixarà passar un estiu postpandèmic o encara no?
Dependrà en gran mesura d'aquesta cobertura vacunal que arribem a assolir. Si realment la cobertura vacunal és elevada amb tots els estrats d'edat, aconseguirem aquest benefici que diem d'immunitat de grup, en el qual hi haurà gent jove que el benefici directe pot ser que sigui relativament petit, però sí que tindrà un gran paper en termes de solidaritat social perquè beneficiarà a la resta de grups etaris o resta de grups vulnerables, que encara que estiguin vacunats, pot ser que l'efectivitat o eficàcia de la vacuna sigui menor. Per tant, pot ser que a l'estiu estiguem en una fase de control, però crec que és massa d'hora per parlar de postpandèmia en aquest estiu.
D'altra banda, s'està parlant molt aquests dies i ja comença a créixer certa preocupació per aquesta variant Delta, aquesta variant de la Covid que va sorgir de l'Índia i que, de fet, ja és la més extensa també a casa nostra, a Catalunya. Quines precaucions hem de tenir en compte després d'exemples com el que ha passat al Regne Unit, on aquesta variant Delta sembla que ho ha fet trontollar una mica tot?
Al Regne Unit hem de ser conscients que part de la població és d'origen asiàtic, sobretot indi o pakistaní, i per tant aquesta variant també és molt més freqüent o esperable que apareixi al Regne Unit que en altres llocs del territori europeu. Ara bé, el que estem veient és que com que gran part de la població europea anem estant vacunats, específicament a casa nostra, el que demostrem és que amb la vacuna anem estant coberts enfront d'aquesta variant i per això és tan important accelerem la vacunació el més aviat possible i entenem la vacunació completa, és a dir, que tothom hagi rebut totes les dosis que requereixin de la marca en el qual sigui en concret. És a dir, la gran majoria de vacunes que tenim autoritzades, 3 de les 4, requereixen dues dosis. Doncs perquè sigui pròpiament efectiva, requereix que hagi passat al voltant de 2 setmanes des de la segona dosi. Aquesta serà l'eina més important per realment controlar l'aparició d'aquests casos. El problema de la variant Delta és que s'està demostrant que és una variant més agressiva i en el qual, si estem vacunats, la gravetat de la mateixa es redueix de manera significativa. Per tant, aconseguim una menor virulència, una menor transmissibilitat si estem majoritàriament tots vacunats.
Per tant, preguntat d'una altra manera, doctora, què li preocupa més, epidemiològicament parlant, evidentment, aquesta variant Delta o que puguem sortir tots plegats en un estiu en què molts pensem o pensin que tot això ja és a punt d'acabar?
El que més em preocupa és la variant Delta, que realment dependrà de tota la preparació que fem ara aquestes properes setmanes en quant a la vacunació universal de la població. Si aconseguim pròpiament que tothom que hagi rebut ja una dosi d'alguna de les vacunes acabi de rebre la segona, o bé que comenci pròpiament la vacunació, serà l'eina més important per controlar-ho. Si no, el fet de que puguem estar sense mascareta o no i que ens puguem trobar amb molta gent o no a l'aire lliure, això pot dificultar pròpiament el control i la mitigació de la pandèmia.
Cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de Bellvitge, doctora Cristina Massuet, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, que tingueu un bon dia.
Doncs vinga, nosaltres a aquesta hora que volem anar cap al quiosc. Rafa, què hi diuen els diaris tot plegat un dia com avui?
Doncs mira, podem fer la repassada als diaris d'aquest divendres. Comencem per La Vanguardia en l'àmbit nacional perquè destaquen que la mobilització pels indults guanya força amb el suport de les empreses. És un tema molt repetit en cada una de les portades. També destaquen que Espanya afronta el repte de vacunar els menors de 40 anys. Anem cap al diari El País. Aquí farem una mica de... farem un titular diferent perquè destaquen que Rafa Nadal renuncia a Wimbledon i als Jocs de Tòquio per cuidar-se. El punt avui. Parlen del cas Vivet, que fa revisar les acusacions dels Mossos. L'independentista condemnat podria ser víctima, diuen, d'un suposat frau policial. El diari Ara. Destaquen que la COE avala els indults i aïlla a Casado. I diuen que l'empresariat estatal aplana el camí a Pedro Sánchez, que avui i dilluns serà a Barcelona. El diari El Periódico destaca que el front empresarial a favor dels indults deixa aïllat Casado i que les patronals xoquen amb les dretes al avalar la mesura de gràcia com a forma de distensió. I finalment, el periòdic d'Andorra destaquen que ja hi ha llum verda a l'Institut de l'Habitatge, el pilar de les futures polítiques. Tercera Via titlla l'ENS de monstre que agreujarà la situació i el Partit Socialista apunta que la forma final és un bluff.
Portades dels principals diaris digitals locals i comarcals.
Doncs mira, anem cap al diari de Girona perquè diuen que el CAP de Creus ha estat inclòs com a zona d'interès per a parcs eòlics marins. El Ministeri ha posat dins del Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim la zona on hi ha el projecte de tramuntana, tot i que encara es pot al·legar. Anem cap al diari La Mañana. Destaquen aquesta mort d'aquest nen de 12 anys mentre es banyava al pantà de la Llosa de Cavall a Sant Llorenç de Morunys. El diari Més parla que Tarragona s'obre a mantenir algunes de les més de 300 terrasses temporals de la pandèmia. Abans de la pandèmia n'hi havia al voltant de 400 i les noves llicències es podran donar si estan ubicades en espais adequats. I el diari elgarrotxí.cat destaquen que la instal·lació d'un nou sismògraf al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa doncs ja és una realitat.
I portades marcades aquesta casa, ja ho sabeu, dels principals diaris digitals religiosos.
Els nostres germans de Catalunya Cristiana destaquen que Mans Unides presenta la memòria d'activitats 2020. El treball fet ha estat marcat per la Covid i l'impacte a les poblacions més empobrides. Anem cap a flama.info perquè els bisbes catalans suggereixen signar el document de voluntats anticipades elaborat per la Conferència Episcopal Espanyola i això és el que destaquen. A Religió Digital... parlen que liberalitzar les patents de les vacunes de Covid, doncs es fan aquesta pregunta, si seria adient. És una situació sense precedents i el Palau Macaya acull un debat sobre les patents de les vacunes Covid-19. I finalment, Vida Nueva, destaquen que el pare Báez és apartat del seu ministeri i presenta la seva renúncia com a rector. Recordem que és aquest prevera que va culpar la mare de les nenes mortes a Canàries del que va succeir.
Gràcies, Rafa. Anem a publicitat. Tornem de seguida.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís. Reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Arriba la calor i amb ella els mosquits. Prova Synergy Repel, una sinergia d'olors essencials per la difusió d'aromes. Synergy Repel combina els olis essencials 100% bio, purs i naturals, de citronella, eucaliptus, llimona i gerani. Utilitza aquesta barreja en el teu difusor d'aromes per crear una atmosfera aromàtica que allunya els insectes. Demana Synergy Repel de Laboratorios Marnis, a Herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies al Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Ràdio Estel.
A punt d'arribar a 9:15 del matí, a aquesta hora ja us sabeu que ens agrada en aquest programa i en aquesta emissora la bona música. Ens quedem amb ells, The Staple Singers.
Ain't nobody crying.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Pren nota, l'agenda del dia.
Bon dia. Comencem l'agenda de divendres a la Garrotxa, amb la conferència Campanes i campanars de la Garrotxa, a càrrec de Xavier Pallàs. Segurament les campanes són un dels elements menys estudiats del nostre patrimoni. Per això Xavier Pallàs, músic català, conegut pel seu estudi dels campanars i de l'ofici perdut del campaner, ens introduirà dins aquest món per conèixer una mica més la història de les campanes. Aquesta conferència amb visita guiada inclosa serà avui divendres a les 6 de la tarda al monestir de Sant Pere de Besalú per un preu de 6 euros. Pots fer la teva reserva al mail reserves@cataloniasacra.cat. reserves@cataloniasacra.cat. I anem cap a Barcelona, també, de cara a demà dissabte. Us proposem la visita guiada a través dels vitralls de la Catedral de Barcelona, a càrrec de Sílvia Canyelles i Núria Gil. Aquesta visita la podreu fer demà dissabte a les 12 del migdia a la Catedral de Barcelona per un preu de 15 euros. I seguim amb més propostes. Ja s'apropa el Dia Universal de la Sardana. Per això els amics de la Sardana Terra Nostra organitzen un concert de sardanes i música per cobla a càrrec de la cobla Bisbe Jove. Camprodon és la sardana escollida per celebrar enguany aquest dia. El concert serà a les 6 de la tarda a la plaça de la Independència de Girona. I acabem també a Girona per recordar-vos que podeu gaudir d'un vespre de cinema a la fresca. Cada divendres de juny, a 9:45 del vespre, podreu gaudir d'una pel·lícula a la plaça de Josep Pla. Avui es projectaran diferents curtmetratges de Palestina amb ulls de dona, organitzat per So de Pau.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Nou minuts i arribarem a les 9 del matí. Abans d'arribar-hi, però, volem saber què s'hi cou a la xarxa un dia com avui. Rafa Sanahuja.
Què passa, Joan Trias? Aquí estem.
Com tenim la xarxa?
Doncs mira, la tenim amb el tema estrella, que són els indults. Hi ha moltes opinions, però vull destacar-te, per exemple, l'opinió d'Elisa Valia Cotada, que és arquitecta i tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de València. Diu, si la majoria parlamentària, sindicats i ara també empresaris veuen en els indults un gest important per normalitzar la convivència a Catalunya, sembla un bon moment perquè el PP es replantegi la seva actitud furibunda, que no aporta res. Diu, Catalunya mereix una oportunitat. També, realment, hi ha alguna opinió que com a mínim és reflexiva, la de Rafael Molina, per exemple, que és professor de literatura i teatre. Diu, realment, algú creu que quan donaran els indults deixaran de ser independentistes? Algú s'ho creu? Doncs aquí queda aquesta pregunta. Respecte a les vacunes, tenim a Cèlia Santacreu, que és politòloga, i, mira, potser la podem fitxar, perquè és curiós el tuit que fa. Dic, tinc cita el 23 per vacunar-me, perquè ningú vol passar els efectes secundaris en festiu. Ell, lladres, ella pensa que el dia 24 estarà, potser, amb una mica de mal de cap o de mal de braç després de la vacuna. I tenim un... Parlant de les mesures de relaxació, tenim aquí un tuit de Laura Massegú, que és periodista. Diu, deu ser per por, per responsabilitat? No ho sé, però el primer dia que es pot sortir sense mascareta al carrer, a Andorra, i molta gent, grans i joves, la segueixen portant. Quina sensació més estranya. A poc tornarem a veure els somriures, diu ella. I tinc encara algun tuit, perquè, per exemple, el periodista Antoni Bassas diu, mentrestant, publica una foto d'unes persones en una de les balconades de l'Eixample, moltes persones, i diu, mentrestant a Barcelona ja són aquí un altre cop. Els pisos turístics tancats i barrats durant 15 mesos comencen a estar ocupats, diu Antoni Bassas. I també el periodista i locutor Toni Clapés li contesta, diu, un malson, Barcelona és un parc temàtic. Aquest ha estat el projecte de ciutat, d'Ajuntament i de Generalitat, la habitual veu crítica del company Toni Clapés. Vull destacar també un tuit de Guillermo Fesser, el meu admiradíssim Guillermo Fesser, membre històric dels Goma Espuma, que ja saps que viu als Estats Units i que fa de corresponsal i explica històries des d'allà. M'agrada molt, diu, Hoy el termómetro marca 36 grados centígrados en Texas. No te permiten poner el aire acondicionado, pero puedes pasearte por la calle con un arma sin necesidad de licencia. Esto es en lo que consiste la libertad que predica el gobernador, diu Guillermo Fesser. Y finalmente, vull destacar en un tuit del diari Marca, perquè arran de la marxa de Sergio Ramos del Real Madrid, han fet la portada, i els amics del diari Marca sempre solen ser prou imaginatius a l'hora de fer portades, i el que han fet és un muntatge molt, molt curiós, que és el gol de la dècima, no sé si te'n recordes, però va marcar Ramos en el 93 per empatar el partit contra l'Atlético, després ja van caure els gols sols, i ell no surt, o sigui, és tota la fotografia del remat de cap, però a ell l'han borrat de la portada, i el titular és El vacío que deja. Arribem una mica tard, podia haver estat realment així, que no hagués jugat aquell partit i ens haguéssim ahorrat un petit disgust els barcelonistes, però bueno, ara sí que marxa del Madrid i aquests companys del diari Marca han fet aquesta portada prou imaginativa.
Els jocs semàntics sempre dels titulars esportius que podrien haver titulat tranquil·lament Ramos que no és Ramos, per exemple.
Oh, fantàstic. Estàs fi, estàs fi, Joan. Es nota que descanses millor.
Veus? Veus?
Des de casa.
Rafa, moltíssimes gràcies.
A tu.
Nosaltres anem a publicitat, arribem a una gran cançó, amb un gran tema, fins a les 9 del matí i de seguida tornem amb més actualitat.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Entro aquí.
Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
Sovint em sento atrapat pel meu propi malson i tinc ganes de cridar cada dia en algun lloc surt el tren de mitjanit. Gent que es troba sola cada dia en algun lloc puja el tren de mitjanit.
What's that funny red light doing on? Not a chance, not a chance.
Sovint em sento enganyat quan em veig en el mirall. No tinc prou a somiar, necessito desfer-me d'aquest pes que li do el cor.
Hello, everybody. Hello, Kate. Hello, Carlos. Hello, Kevin. Hello.
winter, so warm. Is that champagne good? You enjoying the champagne? That's good, yeah.
A primera hora, a Radio Estel.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, actualitzem ara la informació. Els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya es mostren a favor del diàleg i les mesures de gràcia en totes les situacions de conflicte. D'aquesta manera expressen un suport implícit a la concessió dels indults als presos independentistes que compleixen condemna del Tribunal Suprem com una mesura necessària per aconseguir que es vagin vencent les dificultats i perquè la capacitat de diàleg comenci a aportar possibles solucions. És una reflexió davant la situació política actual que s'ha fet pública després de la reunió que la tarraconense ha tingut aquest dimecres. Els prelats diuen que l'assoliment d'un recte ordre social que permeti el desenvolupament harmònic de tota la societat necessita alguna cosa més que l'aplicació de la llei. En aquesta línia asseguren que si s'admet que dialogar sempre significa renunciar a les pròpies exigències per trobar-se en el camí amb les renúncies de l'altre, hi haurà avenços. Defensen igualment una solució satisfactòria que s'allunyi d'actituds inamovibles que no ajuden a construir harmònicament la societat. I en plana política, el Cercle d'Economia ha obert el segon dia de la seva reunió anual amb un pla fort perquè el cap de l'oposició al Congrés i president del Partit Popular, Pablo Casado, que amb un to amable ha proposat un nou pla de joc per reduir la paràlisi i l'enfrontament a Catalunya, però que, per contra, ha reiterat la seva negativa a concedir els indults als presos polítics perquè generaran, segons ell, frustració. També ha demanat treballar en una mateixa direcció per fer prosperar Catalunya i que les empreses que van marxar al 2017, cosa que va promoure el govern de Mariano Rajoy, tornin siguin on siguin. Per la seva part, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, defensarà els indults als presos independentistes dilluns vinent en un acte al Gran Teatre del Liceu, davant de 300 representants de la societat civil catalana. El president del govern espanyol pronunciarà la conferència Retrobament, un projecte de futur per tota Espanya. Sánchez participarà aquest divendres en actes a Foment del Treball i al Cercle d'Economia i la Moncloa ha anunciat per sorpresa que dilluns el president del govern espanyol tornarà a Catalunya. En un moment en què s'assegura que la mesura de gràcia per als nous dirigents independentistes empresonats no trigarà gaire, fons del govern espanyol qualifiquen de fonamental l'acte del president del govern espanyol al Liceu sense donar gaires més detalls. I parlem del cas Marcel perquè denuncien que el Mosso va acusar dos manifestants del mateix fet i Interior ho sabia. El col·lectiu d'advocats Alerta Social ha assegurat aquest dijous que la condemna a 5 anys de presó a Marcel Vivet per haver pegat un Mosso amb un pal de bandera amb una manifestació es va ser una acusació falsa. Segons han dit, el Mosso va fer una acusació idèntica pel mateix fet contra l'Adrià, un altre participant en la manifestació del setembre del 2018 en resposta a una altra manifestació del sindical policial Jusapol. I ràpidament, per finalitzar, si tens entre 35 i 39 anys, ja pots demanar cita per vacunar-te. Salut obre la vacunació a les persones que es troben en aquesta franja d'edat, és a dir, els nascuts entre els anys 1982 i 1986. Per vacunar-se cal demanar cita prèvia a la pàgina del Departament de Salut. I fins aquí l'actualitat. Ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com voldria.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups llegendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrió. Us hi esperem.
Residencial Sant Gervasi Parc, la residència de la qualitat de vida. Places de centre de dia disponibles per tothom que busqui una atenció personalitzada i integral. Un equip humà professional de la cura i atenció a la gent gran amb un tracte proper i vocacional. Instal·lacions modernes pensades pel confort i el benestar. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del Mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, la violència vicària i la protecció dels infants. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 2771 o 72 o deixant un missatge al 93 409 2777 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. A primera hora, els opinadors.
6 minuts que passen de les 9 del matí, ja ho sabeu, a aquesta hora sempre saludem els opinadors, aquests estudiants de periodisme i de comunicació que ens ajuden també a entendre el seu punt de vista sobre l'actualitat. Els saludem tot just ara. Joana Justícia, què tal? Bon dia. No sé si la tenim o no la tenim. Joana, bon dia. Doncs de moment no la tenim. Víctor Narro, què tal? Bon dia.
Jo sí que estic, bon dia.
En Víctor sí que el tenim, i l'Anna, que tossia de fons també, em sembla que hi és. Anna Hernández, què tal? Bon dia.
Sí, jo soc a mitges, bon dia.
I pobra. No és Covid, eh?
No, és un constipat corrent.
Constipat normal. Va, volia començar parlant, perquè en parlàvem aquest matí amb la doctora Massuet, la doctora Cristina Massuet, que és de medicina, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de Bellvitge, i en parlàvem d'aquest relaxament de mesures, aquest paquet de relaxament que s'obrirà a partir del proper dilluns i que permetrà, doncs, reunions sense límit de persones, més gent a les terrasses i als interiors de bars i restaurants. Properament s'ha anunciat ja que la mascareta, com a mesura obligatòria a l'exterior, pot passar a ser només una recomanació. Per tant, fora mascaretes a l'exterior, evidentment, si no hi ha grans aglomeracions. No sé com ho esteu veient tot plegat, si amb una mica de por pel que pugui passar o amb molta alegria i amb ganes de sortir al carrer.
Doncs mira,
Víctor, va. Ara, sí.
Sí, jo ho estic vivint amb la segona, no? O sigui, amb molt d'optimisme i amb molta alegria de sortir al carrer. Ara que ja comença a fer calor i la mascareta apreta una mica, jo sobretot que visc en un poble, parlo una mica més de la meva perspectiva, jo suposo que em fa menys por que a la ciutat, no? Però jo aquí du mascareta quan normalment hi ha distància de seguretat i tal, doncs, per exemple, a mi em dona una alegria molt gran. I sobre el relaxament de mesures, doncs també jo crec que són mesures que contribueixen a l'optimisme general i que jo crec que la gent ja té com aquesta sensació de que això ja s'acaba, no? De que estem en l'últim sospir, en el final d'aquest any i escaig de tristesa, de moltes sensacions negatives, i que, bueno, tot dependrà ara ja del ritme de vacunació i que d'aquí un parell o tres de mesos jo crec que ja s'acabarà, no tot al 100%, però sí el 95% o el 90%.
Per tant, veus ja el setembre, un setembre postpandèmic?
Ostres, jo espero que sí, espero que sí. Si és el que t'he dit, sempre hi haurà aquest 5-10% de cosetes, de que, bueno, la vacuna tampoc cobreix el 100%, de que hi haurà gent contagiada, però jo crec que si la gent es vacuna i si anem a un ritme bo, jo crec que la transmissió es pot parar i començar una nova etapa de pensament també com a salut mental, no? De deixar enrere aquesta etapa i encara que hi hagi aquests petits casos, doncs tirar endavant i ja pensar en una altra cosa que la vida segueix, no? També.
Ara en parlarem de què ens ha pogut ensenyar tot plegat. Abans, Anna, va.
I estic d'acord, també. Vull dir, al final la vacunació serveix per alguna cosa i és perquè anem recobrant la normalitat. I no podem tenir por de que hi hagi el Covid per allà, perquè el Covid no marxarà. No, no és una pandèmia que ens han dit que... un virus, perdó, que ens hagin dit que marxarà i que desapareixerà, sinó que es quedarà amb nosaltres com s'ha quedat la grip o com s'han quedat tants altres virus. I al final, doncs mira, jo he enganxat un constipat que porto 3 dies que no m'aguanto, però no pateixo per la meva vida. Doncs hem d'anar acceptant que serà una cosa similar, que podem agafar-lo, que ens podrem medicar, que no ens passarà res. I per anar acceptant això i per anar fent un pas endavant, cal aquesta obertura de mesures i cal que veiem els ciutadans que podem recuperar la nostra vida, que no hem de tenir por i que si ens poden garantir que aquest virus no ens afectarà com ha afectat al llarg d'aquest any i mig, doncs mira, anar tirant endavant i una cosa més amb què ens haurem d'enfrontar quan ens posem malalts.
Em sembla que ja la tenim amb nosaltres. Joana Justícia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Em sentiu bé ara?
Sí, ara sí. Ara sí. Joana, va, quina opines tu de tot plegat?
Doncs comparteixo molt l'opinió i la veritat és que sí que estan sent uns dies en què ens agafa potser així per sorpresa que si ara obertura de l'oci nocturn, o sigui que estan sent com... estem rebent moltes notícies així de cop que evidentment em porten a l'alegria però que em sorprèn perquè, bueno, perquè recordes en què hi va haver una època en què tot això era normal i podies trobar-te amb més de 10 persones i bé, no sé, estic tenint com una sensació estranya que he arribat a normalitzar tant el que hem dit aquí moltes vegades, que ens vagin limitant i limitant la vida i ara de sobte sembla això que tot va tornant a aquella antiga normalitat i és el que diu l'Anna, que es tracta de que aquesta obertura és necessària perquè la ciutadania perdi la por i acceptem doncs, que caldrà conviure amb la possibilitat, bueno, doncs, de passar el coronavirus com passem altres virus. I sobre el relaxament de mesures, bueno, i en concret el fet de treure la mascareta, la veritat és que fa una cosa d'un mes, era Fernando Simón que anunciava aquesta mesura i la veritat és que tots ens vam posar les mans al cap i ara crec que és una opinió bastant majoritària l'acceptar que en espais exteriors es tregui i crec que cal fer, i amb la calor que ara comença a haver-hi, crec que serà molt favorable.
En Víctor ens deia una cosa important que és, es començava a preguntar què ens havia ensenyat una mica tot plegat, no? A mi em recordava a la portada d'avui d'aquest programa quan recordava que una escola d'Olot fa 25 anys que ho fa això, de fet els alumnes que deixen l'escola els hi fa escriure una carta i al cap de 8 anys els hi retorna aquella carta, no? M'agradava com aquest sistema d'aprenentatge, de saber prioritzar les coses importants de les que no ho són, ho trobava un exercici molt curiós. No sé si podem parlar ja del que ens ha començat a ensenyar aquesta pandèmia i què és el que ens ha ensenyat aquesta pandèmia, Víctor.
Doncs sí, és una pregunta difícil, no? Sobretot perquè encara jo crec que ho tenim una mica recent i potser no ha passat encara el temps suficient com per dir doncs, això o això. Jo crec que... si ens posem una mica romàntics, si ens posem una mica filòsofs, sí que podem treure certes reflexions del que ha suposat la pandèmia, no? Doncs potser adonar-nos que la vida no depèn tant d'aquest ritme frenètic que portem sempre, no? Que a vegades les pauses potser també van bé, que potser la felicitat o el sentit de la nostra vida no rauen en les coses materials, però crec que tampoc podem caure en una romantització, no? Que jo també he vist molta gent dient, no, doncs he pres, ara sóc molt més feliç amb la pandèmia o tal. Jo crec que tampoc podem romantitzar el que ha passat, no, perquè la pandèmia ha comportat la misèria de moltíssima gent, ha comportat la tristesa, la mort també de moltíssima gent, i tampoc podem considerar que hagi sigut una cosa positiva, no? Ens ha ensenyat també bastantes coses en direcció a la política, no, a com poder gestionar, bueno, una cosa tan grossa com aquesta, i també a posar en relleu i donar-li la importància que mereix també a la salut mental. Jo crec que aquest any ha sortit bastant el tema i crec que també ha sigut positiu. Bàsicament això és una vara de doble fil, no? Sí que podem, si ens posem una mica filosòfics, li podem trobar certs punts i certs aprenentatges, però també està aquest perill de romantitzar-ho.
Anna i Joana.
Sí, jo també penso que ara mateix cauríem en els tòpics, no?, de valorar més la família, d'anar a veure més els avis i aquestes coses. Però, clar, no hi ha la distància. Jo penso que quan d'aquí uns anys ja haguem recobrat l'absoluta normalitat, a veure com serà aquesta normalitat, perquè és possible que no sigui igual que com la teníem, i aleshores sí que podrem dir, ostres, fa 5 anys quan podíem fer això i ara ja no, i potser llavors sí que ho valorarem o ja en podrem treure les conclusions. Però vaja, jo em quedo sobretot amb el que ha dit el Víctor ara al final, de la salut mental. Crec que ha sigut una oportunitat per destapar aquest tabú que hi ha davant de les malalties mentals i davant del tractament psicològic, que no sempre un tractament psicològic ha de venir donat per una malaltia mental, per una depressió, per una ansietat, sinó que tothom hauria de poder accedir a un psicòleg per estar previnguts per situacions on la vida se'ns reverteix i que no passa res i que està bé i que de la mateixa manera que anem al metge quan ens trenquem un peu podem anar al metge quan no ens trobem bé per dins, no? I crec que això és una oportunitat que ens ha donat per adonar-nos que som dèbils en realitat, que tenim sentiments, que podem estar destrossats i que ens poden ajudar i que no passa res. Per tant, jo em quedo també amb això, amb el fet que espero que això ens hagi demostrat, que això ara porti a una millora amb el tractament psicològic en general de les persones.
Joana, va.
Sí, doncs comparteixo l'opinió i tampoc per no repetir-me amb el que han dit. Ah, sí que, bueno, sí que volia explicar que tu, quan estaves parlant d'aquesta activitat que han fet, aquesta iniciativa que han fet l'alumnat d'Olot, i em fa pensar que a mi, per exemple, doncs, m'agradaria dir d'aquí un temps, evidentment, quan haguem recuperat aquesta vida d'abans, jo sé que sí que podré mirar enrere. Jo vaig fer un diari de confinament. Jo tenia allà escrites totes les misèries que anava passant i com, vull dir, i que ja serà romàntic, ho podrem romantitzar, com han dit, sense abusar d'això, però que podrem mirar enrere i direm, hòstia, mira, però, vull dir, que vam passar per aquí i que ens hem sortit, i sense caure, evidentment, en cap tòpic romàntic, però que crec que podrem valorar tots aquests mesos i, bé, evidentment, tot això, quan amb una economia, evidentment, que s'ha de rescatar i un sistema laboral que ara mateix està molt en detriment, però, vaja, que podrem treure coses bones, crec que sí.
Mireu, Joana, Víctor, Anna, hi ha una persona de la ràdio d'aquest equip, de l'equip d'aquest programa també. Normalment ens porta a les seccions més d'humor. Ell és en Rafa Sanahuja. Rafa, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia, i bon dia, Joana, Anna i Víctor.
Què tal? Bon dia.
Hola.
No em coneixeu, No em coneixeu, però jo us conec a vosaltres.
No, però ja et coneixeran, ja et coneixeran. En Rafa, deixa'm-ho fer públic, Rafa. Vinga. Ja saps que aquestes coses les fem nosaltres.
Sí, a cara descoberta.
A cara descoberta. És d'aquelles persones que després de cada divendres em diu, és que els opinadors sempre estan d'acord, sempre estan d'acord. I hem decidit posar un hater als opinadors, que serà en Rafa Sanahuja.
Està molt bé, això.
Està bé.
Rafa.
De bon rotllo, que la ràdio sigui distesa i estem tots a gust i de moment tothom es senti bé, aquí a l'antena de Ràdio Estel.
Ara, ja ho saps. Què n'opines tu de tot plegat?
Jo volia, ara escoltant-los i respecte justament a aquest darrer tema que estaves proposant, el tema de la carta, de l'aprenentatge, de tot el que la pandèmia ens ha trastocat i que a partir... Jo estava pensant en el que vaig plantejar als altres opinadors que tenim, els de la xerrameca, que són una mica el contrari dels opinadors joves, no? Ja sabeu, Anna, Víctor i Joana, que tenim els dilluns opinadors veterans, ¿vale? Que també... I jo els vaig plantejar si pensaven fa uns dies, si pensaven que aquestes situacions que s'han donat, perquè, per exemple, una cosa que ha passat amb la pandèmia és que ha costat molt, sobretot que les noves generacions, la gent jove com vosaltres, doncs davant de les normes establertes, doncs puguin entrar. Els ha costat molt. I a mi em feia reflexionar si aquesta nova generació, que representeu una mica vosaltres, doncs esteu a lo millor una mica poc preparats per patir, no? Arriba el patiment i crec que falta una mica de maduresa, ha faltat una mica de maduresa en general. I s'ha vist, no?, en les nits, en les transgressions a l'hora d'obeir unes normes. Jo els hi plantejava als veterans si creien que haguessin actuat de la misma manera. Clar, ells em va sortir dient que llavors estava Franco i que amb Franco no es jugava, eh? Va ser una resposta que em va deixar flasejat perquè diu, bueno, és veritat, són altres circumstàncies. Però també volia plantejar-vos a vosaltres. Creieu que sou una generació capaç d'obeir una norma, encara que no l'entengueu, pel bé comú? Perquè hem vist en molts moments que no ha estat així.
Davant del haterisme, Víctor, va.
Jo crec que sí. Jo crec que, bàsicament, aquest argument de, bueno, primer de la generació de cristal, no?, que sembla una mica, no?, de la generació, que tots ho fem i ens ho prenem per tot, jo crec que està una mica relacionat, és una mica fal·laciós aquest argument de, no, som una generació jove que no obeeix les normes. O sigui, primer de tot, tot va per percentatges, òbviament, i sempre hi haurà algun percentatge de la població, doncs cap al que sigui, li serà igual obeir una norma o no. Però ara, potser si no tirem tan enrere, no anem als nostres avis, però anem als nostres pares, en una dècada com els finals dels 70, 80, 90, a mi m'agradaria saber què haguessin contestat ells sobre si haguessin obeït una norma o no, perquè jo crec que la seva joventut segurament han fet coses molt pitjors que nosaltres, només per l'època. Jo crec que és una mica complicat, no, fer preguntes tan generals, perquè potser acabes fins i tot estigmatitzant una generació o acabes titllant d'una generació de ser desobedient, de ser obedient o del que sigui. Sempre hi ha matisos en tot i jo crec que sí, que som una generació com qualsevol altra, que també som joves i que, òbviament, també tenim voluntat de divertir-nos i de prendre l'aire quan portem un any tancat, no et diré que no, però que també podem ser obedients i també som responsables i també, doncs, podem fer qualsevol cosa que hagi fet qualsevol generació anterior, no? Jo crec que no tenim res peculiar, o sigui que la desobediència no és una particularitat de la nostra generació jove.
El primer patapam, deixa'm dir-te, Rafa, a aquesta hora també, aquella frase que tant ens agrada, no sabes con quién te has metido, Ana Hernández.
Sí, jo estic d'acord, amb el Víctor, evidentment. Som els que sempre estem d'acord. Sí. Penso que, evidentment, que s'ha fet molt soroll de les persones que no han fet cas i que han sortit al carrer quan no havien de sortir, han fet botellons quan no els havien de fer, però sí que és veritat que hi ha molta, crec que una majoria de joves, si ens posem a fer números de quants joves hi ha i quants joves transgredeixen aquestes normes, i crec que això és un exercici que, evidentment, perquè no interessa, no es fa, i llavors, clar, quedem els joves en general com els dolents de la pel·lícula i els que estem arrelentint tot aquest procés. Però, evidentment, hi ha moltes altres coses. Evidentment, hi ha gent jove que ho podria fer molt millor, però també hi ha molta gent jove que està fent molt cas. I jo m'incloc, saps? Vull dir, crec que amb aquesta, com deia el Víctor, no?, amb aquesta acusació general de els joves sou immadurs o els joves no estan preparats per patir, hi ha un perill que et surti tot un grup enorme de joves que et vinguin a dir, escolta'm, jo sí que he patit perquè a mi m'ha passat això, jo he fet això, a mi m'ha ocorregut això altre, i que som els que normalment ens quedem callats, que no expliquem el que realment estem vivint, però que realment hi som, hi existim, hi fem cas, i esperem que això passi com qualsevol altra persona. Ara, quedem ennuvolats o quedem com a darrere dels que no fan cas i que és l'argument perfecte per a la resta de generacions per culpar algú de tot plegat. I aquesta vegada ens toca a nosaltres. Un altre dia li tocarà a un altre grup de la població. Però no, estic completament en contra que no estiguem preparats per patir, perquè penso que som la generació que més patirem, perquè ens està quedant una vida bastant negra i que, per tant, sí que ho estem preparats, ens estem preparant per patir molt al llarg de la nostra vida.
Segon patapam, no hi ha segon patapam, sense tar-se, Joana.
No sé si el meu serà tan, potser, tan fulminant com aquest que ara hem vingut. Però, bueno, sí que ho
pot ser-ho, Estimeu-vos en Rafa. Pot ser-ho.
No, que ho fem tot amb el bon rotllo,
Exactament, si jo he vingut aquí a donar bon rotllo al matí, ja s'està veient, sí.
És a dir, entenc que el Rafa pugui opinar això i la veritat és que penso, penso com el que han dit, que han sigut una generació molt estigmatitzada, és a dir, en general, sempre al llarg de la vida, crec que es tendeix a dir que el jovent passa de tot i el jovent va a la seva,
però m'ha sorprès veure gent, veure aquests darrers mesos, aquest darrer any, un jovent realment, vull dir, hem estat molt obedients i hi ha hagut gent que de debò ha cregut fermament en totes les mesures, no ha qüestionat en cap moment el toc de queda, coses que hi havia, per exemple, jo mateixa, com eren coses que qüestionava moltíssim, com que seguís i seguís durant el toc de queda, i a mi em va sorprès realment l'obediència que hi ha hagut respecte bueno, temes que evidentment assenyien a unes dades, a unes persones que eren expertes i per tant doncs hem fet obediència total a aquesta gent. I per tant, bé, quan hi ha hagut excepcions, quan hi ha hagut jovent que sortia de nit o quan s'ha complicat una mica més, i llavors ja immediatament és que tot el jovent hem estat desobeint i som uns desbojarrats tots plegats. No, és a dir, com deia ara l'Anna, ja hauríem de mirar de quin percentatge estem parlant i, per tant, crec que s'ha patit i es patirà. I, per tant, així com nosaltres tampoc generalitzem crec que respecte a la població adulta, crec que no s'hauria de fer amb nosaltres. Joan, si em permet...
9 i 25 minuts. Digues, digues.
Ah, si tinc temps, si no, no, eh?
Sí, i tant.
Ah, no, bueno, que ara pensava que l'altre dia vaig anar a veure un concert de música, però al teatre, no? És a dir, amb aquest format nou de segons en butaques. I estava el teatre ple i hi havia davant meu tres nois que es van portar fatal, que no van portar la mascareta en tota l'estona, els van haver de venir a visar 40 vegades, bueno, feien tot el que no s'havia de fer, bàsicament. Però eren els únics. Ells eren els únics que ho feien. La resta ens portàvem tots bé i la resta ens els miràvem com dient, però què fan aquests tres, no? I una mica això podria ser un paral·lelisme, no? Tots ens hem quedat mirant a ells tres, quan marxem del concert, el que més recordem són aquells tres, però realment eren tres només els que feien el que no havien de fer. La resta de la sala, que era plena, tots fèiem el que s'havia de fer. Doncs una mica podria ser un paral·lelisme amb el que està passant a nivell general amb els joves. Ja està.
Si em permets, Joan...
Ai, jo havia portat molts temes, però ja m'agrada que toqueu tant aquest...
No, no passa res. Jo, ja que avui estic aquí i estem xerrant i estem contrastant opinions, sí que és cert que escoltant Joana, Anna i Víctor, doncs estava reflexionant perquè estava pensant, més que, o sea, realment sí que hi ha hagut, no es pot generalitzar, aquesta ha estat una idea general que heu expressat els tres, i sí que realment no es pot generalitzar, perquè hi ha hagut grups de joves que han entrat en aquesta història de manera obedient, per cuidar-se, per cuidar als altres, acceptant el moment, etc. Molta gent que no. Jo, a mi el que em fa reflexionar de tot això una mica és aquesta visió i aquest moment en què ha passat una cosa molt curiosa, i és que realment les generacions anteriors, la meva no tant, a lo millor, però la dels meus pares i els meus avis, que venen d'una postguerra, que venen d'una guerra, que venen de passar fam, que venen de treballar en treballs precaris, de servir, de no tenir educació, de no tenir pràcticament esbarjo, de buscar-se la vida de manera molt forta, no? De com bonament podien, vivir en una realitat molt dura. I aquí el que ha passat és que el que ha passat de sobte, per mi, és que, més enllà de que la pandèmia és un drama i un drama per la mort de tanta gent i perquè ha afectat econòmicament tanta gent que està patint, no? Però el que ha passat és que d'una vida molt fàcil, de la que ens queixem molt, jo no dic que jo no em queixi, també em queixo quan em toca, doncs de sobte hem entrat perquè no podem controlar-ho tot, hem entrat en un moment en què hem hagut de fer esforços, hem hagut de trencar amb les nostres comoditats, hem hagut de trencar en un projecte de vida per causa de força major. I aquí, el que per mi s'ha vist, més enllà de que si s'ha obeït o no s'ha obeït, és el que ha costat, obeir. O sigui, jo sí que penso que hi ha sí que penso que hi ha un punt d'immaduresa, i no dic que sigui només dels joves, a lo millor hi ha gent de la meva generació, jo tinc 41 anys, amics, Joana, Anna i Víctor, portem més o menys 20 anys, hi ha 20 anys de salt, a tothom li ha costat obeir, i sí que és cert que penso que abans la gent, d'alguna manera, en un món menys menys fàcil en un món menys infantilitzat, menys de xarxes socials, menys de fer una mica el que volem i aquests ideals i tal, i si no arribo em frustro, doncs més enllà de si entro o no entro, és el que ha costat entrar, que per mi reflexa una educació, una deriva educacional, i per mi en general, tot i que no us agrada generalitzar, però com a idea general, doncs que ens ha reflexat en aquest moment. O sigui, el que ens ha costat passar de faig una mica el que em ve de gust dintre de les meves possibilitats, el que té calés i té possibilitats, ho fa més. Doncs, i de sobte, no, de sobte m'he d'aguantar, he d'estar a casa, he d'obeir, he d'entrar aquí, i aquí s'ha vist que realment és una les noves generacions, doncs els hi costa molt. Cal ajudar-los. Jo no dic que sigui un problema de la generació, perquè